Llavors, si hem debat sobre això, el 7.
Ja?
7. Ja són 7, ja són 7 punts directes. Per tant, clar, diguem-ho tot.
Però bueno, de la mateixa manera que et deia això abans...
Ai, espero que arribi Lewandowski, sincerament.
Clar, no?
Sí, no, clar.
No per res, eh? No, trobem falta Frenkie de Jong, Mira,
pregunta-li tu
el que les enxufa.
Pregunta-li tu al Madrid.
Clar.
Contra qui prefereix jugar?
No, sí,
si contra Ferran Torres o contra Lewandowski.
Ara hem d'estar pendents del que deia el Manel Brunya, que el Pizjuán, Rüdiger, si veu la groga, pap, espera el clàssic. És que també és veritat que ara podem anar fent càbales.
És com el campeador. Treus a Lewandowski allà amb el samat i els centrals...
Escolta'm,
se'n van 10... Com aquell dia que va sortir Messi minuts contra el PSG, va sortir mig cor...
Es va espantar.
I van remuntar... Te'n vas 10 metres enrere...
I el Madrid no sap si jugarà Vinicius o Lewandowski, però sí, sap que ja jugarà Cerro Grande o jugarà qualsevol d'aquests pajaros.
Aquests també juguen bé, aquests, eh? Dos quarts d'una. Ara farem passar el Miquel Agut per parlar del Girona. Que estem parlant molt del Madrid, del Barça, que d'aquí a dues jornades ja tenim un clàssic. Hòstia, pel mig del Girona, que continua segona, espectacular. Però primer, deixem-me fer una trucada en directe, dos quarts d'una, amb Chicago. Sabeu què va passar ahir a Chicago, no? Sou conscients del que va passar ahir a Chicago?
Clar, clar, sí, sí.
Va haver-hi un corredor que va batre el rècord del món de la marató masculina. Doncs bé, hi havia molts catalans corrent aquesta marató, perquè hi ha molta gent malalta d'anar a l'altra punta del món a fer una marató, no? Un dels quals és un exfutbolista del Barça, del Girona i de l'Espanyol, entre altres equips, i que és col·laborador del Tu Diràs. Víctor Sánchez. Hola, què tal? Bona nit aquí a Barcelona.
Què tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Molt bé. És que diu, escolta, que me n'he d'anar. O sigui, em truqueu ara o me'n vaig? I va, truquem ara un moment, que val la pena. Sí, Víctor. Escolta, com va anar? Primer de tot tu, el protagonista. Com va anar la marató, Víctor?
Muy bien, la verdad que muy bien. Yo no sabía cómo iba a ir porque llegué viernes noche y corríamos domingo, entonces con tema jet lag y todo era difícil. Però la veritat que molt, molt bé.
Vale. Què vas fer? 2 hores 49 minuts, he vist?
2:49:31, sí. Bajé casi 4 minuts lo que había hecho en Barcelona. Así que la verdad que muy contento.
Buah. Te quedaste 49 minuts del récord, ¿eh?
Me quedé a 49 minuts de Kiptum. La verdad que no lo vi ni saliendo.
No el vas veure, ¿eh? Aquel Big Kiptum, no.
No, porque empieza, el élite empieza un minuto antes que los demás. Empiezan ellos y un minuto después empieza la primera ola.
Val. I tu, allà, a Chicago, tu ets conscient del que passa, de que hi ha un rècord del món de la marató o no?
Me enteré cuando acabó, que me dijeron, bueno, un poco así por encima, me decían, creo que ha bajado el récord del mundo, creo que ha bajado como 30 segundos. Pero claro, cuando tú ves después las imágenes, los vídeos y la carrera que hizo, es que es una locura, es una auténtica locura. Se le juntó todo porque al final la temperatura era muy buena, no hacía viento... y era perfecto para que pudiera salir, pero es verdad que es un corredor súper joven y que es raro que tenga estos registros ya tan con 23 años.
Clar, o sea, el récord del món són 2 hores 35 segons, però Víctor Sánchez va fer 2 hores 49 minuts.
És brutal.
És una bestiesa, o sea, tu, a quan vas anar el quilòmetre, Víctor, tu?
A 4, clavado, me salió justo bon.
Escúchame una cosa, Víctor. Yo ya sé, los pericos no les gustará lo que voy a decir, pero coño, vente el día del clásico, te metemos por allí dentro. Allí en el centro del campo. A correr un poquito, ¿eh?
Ahora mismo, la verdad, que con un balón no sé lo que soy. Porque...
Hombre, bueno. Corra por corra.
Oye, una cosa, todo el partido tras de Bellingham.
¿Y tú, Víctor, hiciste tu récord personal? Porque 2:49 me parece una
brutal.
Vamos, sí, porque, un tiempo bestial.
Sí, porque es la segunda maratón que hago. Hice la primera en Barcelona, aquí hice 2:53, y aquí 2:49.
Bueno, pues te quejabas de que los de élite salían medio antes, como sigas así el año que viene sales con ellos.
Ojalá, no, la verdad que es súper, súper sacrificado, porque yo, ya te digo, para mí es un gran tiempo el que hago, pero lo que hacen los que van adelante, Kiptum, Kipchoge, esto, es una auténtica animalada, porque al final es muchísimo sufrimiento cada día, y a niveles extremos.
Claro, pero ¿qué van, a 2:50 ellos al kilómetro?
Ayer fue, creo, 2:52 el kilómetro, toda la carrera.
Así es que esas...
tramos donde estuvo en 2:46, 2:47 el kilómetro.
Es que esa sprinta.
Però i com te prepares per
a... No, jo proposo a la gent que ens estigui escoltant a casa i que li agradi córrer, que algun dia es foti a ritme amb un rellotge d'aquests que pots controlar-ho, eh? Tu fota't a 2:50, a 2:50 una estona, la que puguis, i mira quants metres has fet. Pues imagina't això, 42 km 195.
És increïble.
30 segons.
És inhumà, a mi em sembla inhumà. Com et prepares? Sí que
no, li preguntava això, com te prepares, Víctor, per afrontar una marató i poder hacer un tiempo así, o sea... ¿Sales cada día durante...?
La verdad que salgo prácticamente... cada día no, pero prácticamente salgo 5 días a la semana más o menos y después un poco por voy viendo entrenamientos que tengo que hacer, conozco mucha gente también que corre y me van dando un poco de consejos a nivel de cómo afrontarla también,
sí.
Y sobre todo eso, haciendo muchos kilómetros, porque si tú quieres hacer una maratón a buen ritmo,
claro,
corriendo 30, 40 kilómetros a la semana no te va a dar, porque al final lo que más cambia es sobre todo que tienes que hacer muchísimos kilómetros.
Pero los 5 días que sales, por ejemplo, cada día, ¿cuánto haces?
No, fa menys.
15.
Depende, 20. Hay días que hago 12, hay días que hago 15, hay días que hago 25, sí. Depende de lo que tenga. Hay días más cortos. Uh-huh. Depende del entrenamiento, va como es como al final es como una evolución, yo lo hago más o menos a 14 semanas y uh-huh. una evolución que vas poquito a poquito, unos 3 meses más o menos.
Però sabeu el que farà ara, no? Segueixes amb el teu repte, Víctor.
¿Cuál es mi reto?
El de fer les 6 maratons, no?
Ah, sí.
Ah,
sí,
vale. Sí. Explica.
Esta era la primera de las 6. La idea es el año que viene ir a Nueva York, que en principio por tiempo entro, y a partir de ahí pues me quedarían 4. Lo que pasa que al final tienes que... Es un poco complicado porque tienes que organizarlo con mucho tiempo, porque aquí el pase te lo dan como a 7-8 meses vista, y entonces tienes que ir organizándote un poco. Pero sí, me gustaría acabarlas todas.
O sea, es Berlín, Bolsaná, ¿no? ¿Londres? ¿No? ¿Quiénes serán?
¿Cuál? Dime.
¿Cuáles serán las que quieres hacer?
Es Nueva York, Chicago, Boston, Londres, Berlín i Tòquio.
Ves, l'hora de Berlín i Tòquio, sí. Bueno, de moment n'has fet una i ho has fet molt bé, la veritat. Bueno, ja contaràs otro dia quin és tu liebre por el par de colcerola, ¿no?
De moment no lo voy a decir.
Vale. És que algun dia me l'he trobat i l'he dit posa't a roda. Posa't a roda, Víctor.
Yo creo que Aleix más que una libre es un conejo, pero bueno.
¿No? Víctor, tú, di la verdad, Víctor.
Sí. Es el único día que pensaste que no irías a la maratón, Víctor. Digo, hostia, no. Tengo que cambiar el método.
En el fondo yo tengo que entrenar a Aleix en San Cugat que me ayuda y me acompaña.
No, pero es verdad que cuando él va a comenzar això de córrer amb el Víctor, yo creo que puedo contar. El Víctor no tenia equip, però volia seguir jugant a futbol encara, no? És aquell tram en què acabes jugant al Girona, no? Però era abans, estic parlant de fa ja un parell d'anys, i algun cop ens havíem trobat pel parc de Collserola corrent, a mi m'agrada molt córrer, i m'explicava això, no? De dir, escolta, jo segueixo corrent, preparant-me a casa, perquè quan em truqui un equip jo vull acabar la meva carrera, no? I després vas anar a jugar al Girona, que ho vas fer molt bé, no? Però a partir d'aquí vas agafar l'afició aquesta de córrer, no? Una mica de llargues distàncies, Víctor.
Sí, donde más me vino a mí, sobre todo, el gusto un poco por correr fue en pandemia. En pandemia es donde lo que pasa que empecé mucho a correr en casa. Me compré una cinta y como era imposible pasar de entrenar siempre, cada día, a estar parado y no poder moverte, al final yo me compré una cinta y hice mucha carrera. Y ahí es donde me empezó a gustar un poco. Ya después sí que salí bastante y lo compaginaba. Lógicamente, cuando estaba entrenando era imposible, pero después sí que me gustaba mucho salir a correr, me relaja y me distrae muchísimo.
A ver, l'ambient que es brutal, ¿no? A Chicago, ¿dius, recomanes?
Espectacular, espectacular. Hacía bastante frío, que bajaron mucho las temperaturas. Había una temperatura de 7, 8, 9 grados durante la carrera. Pero no sé si he leído esta mañana 1,5 millones de personas en la calle. Es espectacular. La ciudad vive para esto este fin de semana. Tú vas y en cualquier sitio... Hoy también la gente va con la medalla de finisher, sale a hacerse fotos, vas a los restaurantes y te felicitan. Es la verdad que es muy bonito de vivir.
Que bé. Escolta, gràcies per explicar-nos la teva experiència i també per fer-nos una mica de corresponsal de com va ser aquesta marató històrica ja, no? Perquè Kelvin Kiptum va batre el rècord del món d'aquesta distància masculina. Molta sort, quan tornis esperem aquí el Tu Diràs, ja ho saps.
Perfecto, amigos.
Una abraçada.
Ja me pasaré por allí, ¿vale? A veros.
Adéu, gràcies. Víctor Sánchez, en directe des de Chicago, després d'acabar la marató i de viure també, encara que ell fos, no?, uns metres més enrere, aquest rècord del món de la marató masculina.
Viu de puta mare.
Sí.
Sempre.
Molt bon.
Des que vaig conèixer l'estatge del... Crec que era el primer de Rijkaard, sí. O sigui, l'últim de Rijkaard, el 2007-2008.
No,
mai pocs, un no per ningú.
Pocs poden dir que han jugat a Barça, Girona i Espanyol i que han fet carrera a l'estranger, no? I que han tornat, vull dir que sí.
Un jugador en l'etapa de Guardiola al Barça B, importantíssim, i de fet no, quan puja Guardiola els primers que crida, i recordo que se'ls emporta un dia a Samamés, és a Pedri i a Víctor Sánchez, que era un jugador que havia estat capital.
Pedro.
A Pedro
i Víctor Sánchez.
A Pedro, el gran Pedro.
I va fer uns mesos a Girona, crec que destacables, no, Miquel Agut?
Sí, perquè...
Després ja no, va anar de baixada, però perquè tenia una edat també.
Va ser un jugador que va anar a reforçar l'equip a nivell d'experiència, de maduresa, sí. No estava en el moment de plenitud física, ja tenia una edat, però, per exemple, en els partits de la promoció d'ascens a primera divisió, recordo el camp de l'Eibar, el camp del Tenerife, en moments en què calien cames, en què calia tenir el cap fred, saber interpretar moments crítics, perquè un gol et deixava fora o un gol et col·locava a primera o a la final per intentar pujar-hi. Ell va tenir un protagonisme destacat. Va ser mitja temporada, però va ser un jugador, a nivell de vestidor sobretot, realment important.
Molt bon jugador del club, molt amic de Sergio Busquets.
Sí,
jugant junts, amb 17 anys jugant junts al juvenil de Lliga Nacional del Javac.
I ara s'ha fet molt amic de David López, també.
Home, gran David López.
Sí, sí. A veure, tenim 10 minutets, abans que arribi el David Llorenç amb el final feliç. Llavors, ens queden un parell de coses. Sí. La primera, en clau Barça. El Barça ja ha posat a disposició dels socis els números del tancament econòmic de la temporada passada i també del pressupost actual. És a dir, els números que presentaran a l'Assemblea, els socis ja poden consultar-los. I a RAC1 ho hem consultat. Què diuen aquests números, Saperes?
Doncs mira, així a grans trets. Els números són els següents pel que fa al tancament de la temporada 22-23. Ingressos de 1.259 milions d'euros, 242 milions més que la 20-21, el que és el mateix, un augment del 24% en aquest apartat. Les despeses es situen als 1.165, creixen 309 milions d'euros, un 36% creixen, com diem, aquestes despeses. Per tant, un resultat d'explotació positiu de 94 milions d'euros. Si sumem les diferents operacions financeres, el club contempla uns beneficis finals de 304 milions d'euros. Deixa'm posar l'asterisc que en aquests comptes estan contemplats la venda de drets televisius o la venda de Barça Studios, les famoses palanques. Sense aquestes operacions, el Barça hauria tancat en negatiu. Coses a comentar a primera vista. Creixen especialment els ingressos en l'apartat comercial, 351 milions, el millor any de la història del club en aquest apartat. L'altra cara són els 20 milions ingressats per vendes i traspassos, que no ha arribat als 45 de l'any passat, ni tampoc a la xifra pressupostada. En el capítol de despeses deixem destacar l'augment que hi ha en salaris esportius. Es passa dels 518 milions la temporada 2021 als 676 la passada, 518-676, un augment del 30% que s'explica majoritàriament per l'arribada de jugadors importants, la rescisió d'alguns contractes i els pactes per determinades sortides. Estem parlant de casos com el de Piqué, el de Busquets o el de Jordi Alba, tot plegat un 3% superior al que s'havia pressupostat. Els salaris no esportius també augmenten un 9%, dels 59 es passa al 64, el deute net del club es situa en els 522 milions, a juny de 2022 era de 608, el patrimoni net del club ha passat també dels 353 milions d'euros negatius al milió d'euros.
No, Déu-n'hi-do. Demà ho interpretarem tot això amb l'Ivan Cabeza, professor d'Economia de la UB, i també aquí a la tertúlia amb el Màrius Carol, l'Ernest Folch i el Marc Guillén. I acabem amb el pressupost de la temporada vinent, sí, la 20...
d'aquesta, la temporada actual. Estàvem parlant de la passada, el tancament de la passada. Anem al pressupost d'aquesta temporada, la 23-24, amb unes xifres molt ambicioses, i aleshores per què, sense palanques, els ingressos previstos passarien a ser de 859, 400 menys, un 32% menys, però la previsió també és reduir la despesa en 331 milions i passar dels 1.163 als 831. Això suposaria rebaixar la massa salarial encara més, un 27%. Això vol dir en 184 milions.
Això vol dir vendre algun jugador, si has de rebaixar la massa salarial. Clar, el Barça preveu ingressar 859 milions aquest any i, en canvi, que només tingui una despesa de 831. Clar, aquí li donarien números positius. Bé. Demà ho interpretarem.
Sí, sí. El problema continua sent la despesa.
Sí, sí.
Continua sent la despesa perquè, a més, el Barça ha fet un gran esforç per rebaixar la massa salarial, crec que de l'ordre dels 160 milions, és una burrada. Ha augmentat els ingressos, però és que el que tu has reduït de massa salarial pràcticament ho has augmentat de despesa. Llavors, clar, si tu cada any continues més enllà de les palanques perdent diners a nivell ordinari, doncs... tens un problema perquè evidentment no pots afrontar el deute.
No, no,
si és de que moment, el plantejament que fa el club
sense palanques, termini, sense palanques,
el Barça veure l'any que ve
estaria fotut. Això, no? Avui també tenim dades Jové, com cada dia, amb l'Oriol Jové.
Un comentari però, només, un seguint el David. Mira, també caldria parlar de l'herència. L'herència té molt a veure en aquests números, però m'agrada parlar d'herència perquè et demostra la importància de reconèixer la realitat. La realitat econòmica del club era i és la que és degut al passat, un passat que no es va reconèixer en el seu moment, que es va tapar, que es van buscar mil explicacions, i en el plan esportiu al final no difereix de massa. Si reconeixes la realitat del que estàs oferint, pots buscar aquestes mesures correctores.
Demà en parlarem amb més calma, amb l'Ivan Cabeza, a veure si ens ho interpreta millor i ens explica quina és la realitat del club, com ja va fer també aquí la setmana passada. Dada Jové.
Dada Jové.
Hola, Aurel Jové.
Hola.
A veure, què portes avui?
Està doncs... patentat això ja de Jové. Està patentat.
Està patentat ja.
Totalment.
Porta l'ordinador amb aquesta base de dades que durant la pandèmia va introduir tots els partits oficials del Barça, sí? Gran l'ordinador.
Sí, correcte, correcte. Que per cert, ahir, després del partit a Granada, va començar a emetre llums i so per avisar de hi ha una dada aquí
una dada important. Sí.
Falta poc perquè el Barça arribi a una xifra històrica. Una xifra que es complirà el proper partit del Barça. És a dir, després de l'aturada d'aquí dues setmanes contra l'Atlètic de Bilbao. La xifra serà el partit número 3.000 del Barça a la Lliga.
3.000 a la Lliga.
Déu-n'hi-do. Sí, senyor. Amb quin percentatge de victòries diries que s'han donat aquests 3.000?
Jo crec que el Barça, 60% de victòries, ha fet mínim.
64.
Hòstia. 70 i escaig.
En 3.000 partits, jo crec que n'ha guanyat sí, gairebé 2.000, no? Sí, estaríem als 60-70%. No,
58%.
Oh!
60%. Que baix! 20% d'empats i 22% de derrotes.
Però és que clar...
Ja han hagut èpoques molt fosques.
Clar, exacte. És que si agafem... Clar, clar. És que si agafem... Si tallem...
Clar, des del 1929 fins al 2023...
Quin mal fan els empats. Te n'adones quin mal fan els empats? Mira el percentatge. Mira el percentatge.
No, no, ni empatàvem. Com deia la Trinca, 14 anys en ser la Lliga.
És veritat.
De fet, sabeu quin és el resultat mitjà d'un partit del Barça a la Lliga? És a dir, fent la mitjana dels gols a favor i dels gols en
contra? 2-1.
2,14 a 1,76. Oh. És victòria ajustadeta, eh? Per la mínima.
És el resultat clàssic de la Lliga.
El partit 1000...
Partit 1, quin és?
El partit 1 va ser un Barça-Racing de Santander el 12 de febrer de l'any 29, guanya el Barça per 2-0.
No era el de Guardiola, aquest, eh?
No.
I el 1000, un Barça 1, València 1 de l'any 69. Oh. I el 2000, un Hèrcules 2, Barça 1, derrota al camp de l'Hèrcules l'1 de juny del 97.
Amb Robson.
Ah, Robson.
Se'ns escapa la Lliga,
Ronaldo,
perquè ja
estava,
la seva selecció.
Amb la selecció espanyola.
Hòstia, això vol dir que el Barça no ha celebrat...
Ja falta anar a l'Espanyola, ja.
Ni el partit ni la Lliga, ni el 2000 a la Lliga, el Barça no ha celebrat victòria. Només el 3.000 hem de celebrar victòria amb l'Atlètic.
Només a l'1, el 2-0 contra el Barça.
Serà contra l'Atlètic de Bilbao, que justament és el segon equip contra el qual més partits ha jugat el Barça. Un total de 184, és el segon equip, el primer és el Madrid amb 186.
Hòstia, és el segon duel més bèstia del Barça a la Lliga.
Clar, perquè és l'únic que no ha baixat a segona, com el Madrid.
I en els gols, anem camí dels 7.000, no? El 6.000 ja es va fer.
6.419 estem.
6.419, sí.
No, encara queden temporades.
Més de mig centenar.
Sí. A veure, entra el Miquel Agut perquè hi han declaracions noves de Jennifer Hermoso. Declaracions noves. Bon. Han sortit a la llum, a Telecinco, noves declaracions del que va dir Jennifer Hermoso a l'Audiència Nacional.
Sí, el programa encara va, eh?
Vull dir, fotis.
Jo crec que potser arribarà el Basté i encara estaran posant música de tensió. Però bé, no frivolitzem perquè el tema és...
No, ja ho fan ells, la frivolitzada.
Sí, exacte, però si ho fan ells, que ho facin. Allà ells amb la seva consciència. Ho havíem deixat amb la declaració de Jennifer Hermoso davant de la fiscal en el punt en què a l'avió de tornada hi havia pressions que rebia ella per part de Rubiales directament i després Rubiales li deia que aniria a buscar a la família de Jennifer Hermoso per continuar amb les pressions. Aquí és on entra en escena el seleccionador, ja exseleccionador espanyol, Jorge Vilda.
Una compañera mía me dice que estuviera atenta porque Jorge Vilda estaba dando vueltas al avión para intentar hablar con mi familia. Estaba mi hermano, mi prima, el novio de mi prima, un amigo mío y su hijo, más 200 personas que había en ese avión. Ya me dice que lleva como dando dos vueltas al avión intentando seguramente hablar con mi familia. Y ya pues a la tercera, porque mi hermano estaba dormido y dicen que pasó una vez, pasó otra, hasta que ya le vio despierto y se puso a hablar con mi hermano para que me convenciera de que yo tenía que hablar. Mi hermano me dijo que estaba como... les estaba dejando como caer que si yo ayudaba, pues no podría decirlo con palabras, no sé cómo se diría, pero si yo le ayudaba me iba a ir bien.
Si jo li ajudava, me iba a ir bien. Va estar Vilda fent voltes a l'avió fins que va veure el germà de Jennifer Hermoso despert, perquè estava dormint, sí, i quan el va veure despert va ser quan el va abordar.
Si jo li ajudava, me iba a ir bien.
Sí.
Això li va dir Rubiales?
Això li va dir Jorge Vilda, al germà de Jennifer Hermoso, perquè el germà li fes arribar a Jennifer Hermoso i d'aquesta manera ella fes el pas i es doblegués davant les pressions que rebia. N'hem explicat moltes abans, Rubiales a la porta del vestidor, després l'autobús, després la primera de l'avió, ara aquesta de Jorge Vilda, però és que la maquinària federativa no es va aturar aquí. A Eivissa, quan ja estaven celebrant el Mundial les jugadores, hi ha Rubén Rivera, cap de màrqueting de la federació, que la pressiona perquè parli amb Albert Luque, que després la bombardeja missatges. Ella li diu, perquè comenta que tenen una relació de confiança, que no vol parlar-hi ara, que vol estar tranquil·la i que no vol parlar d'aquest assumpte. Llavors, Luque el que fa és bombardejar missatges una amiga de Jennifer Hermoso, que es diu Anna i que està amb ella a Eivissa, fins al punt que va a l'hotel, per molt que Hermoso li ha dit que no hi parlarà, que va a l'hotel on hi ha Hermoso i les jugadores per parlar-hi i s'acaba trobant amb l'amiga de Jennifer Hermoso.
Que estuvo hablando ella con Albert Luque un montón de tiempo por teléfono, me dijo que se iba a presentar en mi hotel donde estábamos en Eivissa para poder hablar conmigo. Le dije que no iba a bajar, que no, o sea, que ni viniera porque no iba a acceder a hablar con él. Llegó Albert Luque al hotel y mi amiga bajó y estuvo hablando con Albert Luque abajo.
Doncs l'amiga que hi va parlar, i això passava davant dels seus nassos, ella ho podia veure quan ella no volia entrar en aquesta situació i s'estava utilitzant el seu entorn. I un últim document, ella diu que, per cert, també va rebre la trucada de Miguel Ángel Cava, responsable en aquell moment d'integritat de la Federació Espanyola de Futbol, instant-la a canviar el seu plantejament de la situació. Diu que se sent desprotegida i al final acaba preguntant-se per què. No entén per què li passa tot això i reconeix que l'ha afectada més enllà, evidentment, de la pràctica esportiva.
Creo que no me merezco haber vivido todo esto. Para mí ha sido muy difícil y es muy difícil. No puedo salir de casa. Haberme tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo de gente que, de verdad, que solo quería hacerme daño. ¿Por qué tengo que estar reprimida llorando en una habitación cuando yo no he hecho nada?
Al final s'ensorra, Jennifer Hermoso i plora, és que és normal, evidentment. En fi, per qui no ho sàpiga, perquè ho hem dit al principi, però ara no ho hem recuperat, la música és d'ells.
De Telecinco.
Sí. Sí.
Al final és, o sigui, té la sensació que és més greu el procés, gairebé.
Clar, és que ell ho va fer gros, ell mateix va tirar el foc.
Bé, però el fet ja era greu.
El fet era greu, però segurament si demana disculpes i té una actitud diferent s'hagués rebaixat tot el que ha passat fins ara.
No sabem si Jenny també l'hagués denunciat i per tant se l'estaria condemnant i potser acabaria, no, per no ser president de la federació, després del judici.
Clar, el que passa que això també ho pensem nosaltres des de fora, és una cosa que ens podem plantejar, però no sé si, per exemple, les jugadores n'estaven tipes i al final que hi hagi hagut, per molt que ell hagués demanat disculpes, d'alguna manera això ha estat el que ha permès obrir la porta i començar a treure la brutícia.
I òbviament que haguessin anat fins al final.
No obrirem aquest debat, però si no es fa la bola mediàtica tan grossa i ell ho aplana, no estaríem en el punt en què estem avui. Jo crec que és una llàstima d'anar, sí, és una llàstima, però ha ajudat el que es va fer viral, que el govern s'hi va posar al darrere...
Abans d'entrar al programa...
Però és que anem molt tard, Rosi.
Molt ràpidament, ho comentàvem abans d'entrar al programa i li deia, escolta'm, és que una cosa és carregar-se Rubiales i amb tot el tsunami, i una altra cosa és, si Rubiales hagués rebaixat ell la tensió, carregar-se Rubiales i fer-lo fora de la federació tan fàcil no hagués estat.
Jo que és la part de conscienciació social que abans jo comentava.
No, que potser sí que l'hagués denunciat, però no sé si el no ser tan mediàtic i la bola no s'hagués fet tan grossa, no sé si haguéssim arribat fins a aquest punt. No, jo tinc els meus dubtes. Jo crec que hi ha ajudat el món viral. Tu creus que no?
És que no hi ha temps d'analitzar-ho bé, això, de veritat.
Vale. Doncs ho deixarem aquí. Demà parlem del Girona.
Sí, home, sí. Les dades les recuperem demà, que avui, amb aquesta última hora, evidentment, hem anat servits, però demà recuperarem les dades, i si vols, demà passat, i l'altre, perquè podríem tirar-ne una cada dia. La dada de Girona podríem fer. Ja te la faig jo, la dada de Girona.
Quin tio, ara que vas a bon com treu pit.
I no hem parlat del gol anul·lat en els últims minuts al Barça.
Ja. També, tampoc tenim temps, avui també seria molt gran això. Gràcies,
Gràcies.
Adéu, bona nit, gràcies Bernabéu, gràcies Carrasco, gràcies Ape.
Bona nit.
Gràcies Miquel. Adéu. Entra el Joan Camí abans del final feliç. Joan, alguna declaració que valgui la pena de Luis García després de la derrota de l'Espanyol?
Sí, derrota molt dura contra el Villarreal B. Ha parlat del plantejament, aquest canvi d'estructura que ha fet avui Luis García a la Ceràmica.
Bueno, te digo la verdad, lo repetiría sobre todo porque el Villarreal es un equipo que te mete cuatro jugadores por dentro, que necesitas ser agresivo en esos espacios interiores, que en segundo tiempo hemos cambiado arriesgando mucho más, de hecho el tercer gol ha venido un poco así, por arriesgar y liberar esos espacios interiores y tener que recorrer con la línea, y nos ha faltado que no hemos sido agresivos en los saltos de los centrales hacia adelante.
I també diu que han d'aprofitar aquesta derrota per corregir coses de cara al futur.
Sigo sacando cosas positivas porque te enseña cosas que no debes hacer. En el momento que bajas el nivel de ganancia de duelos, de intensidad, de ser agresivo en balones divididos, pues el rival te supera como ha sido hoy y hay que felicitarlo. Entonces por eso saco cosas positivas, porque debemos aprender de la derrota, gestionarla y saber que estamos en segunda plaza.
Pròxim partit dissabte que ve contra el Valladolid a les 9 de la nit.
Doncs allà hi serem, perquè el farem en directe al Superesports, aprofitant també que no hi ha jornada de primera i que s'entrarà bona part de l'atenció mediàtica, aquest Espanyol-Valladolid de dissabte. Gràcies, Joan.
Bona nit.
Una pausa i al final feliç amb el David Llorenç de Mundo Deportivo.
RAC 1. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Grans Riojas per una gran tardor a Gourmet La Vanguardia. Qualitat i tradició en una cuidada selecció de reserves. Finca Valpiedra, Imperial i Vinya Real. 6 ampolles valorades en 134 euros, ara per només 89. Compra'ls i prepara't per una gran tardor a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Xavi Franquesa, comediant.
Reconec que fins als 13 anys, 13, no vaig aprendre a nedar. Jo el que feia és simular que nedava. La meitat del meu cos, les cames rectes, jo inclinava el cos, és a dir, em posava, diguéssim, en 90 graus, i jo feia simular que nedava. Però no
tocaves de peus.
Estava caminant tota l'estona.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. Final feliç.
Una mica de piano, com cada dilluns, per tancar el Tu diràs, amb el David Llorenç i el seu final feliç. Hola, David.
Què tal?
Què tal? Bona nit. A veure, quina història portes avui?
Doncs mira, avui parlarem de futbol americà, que ja saps que és un món de superlatius. Són tios molt ràpids, molt grossos, molt agressius, estan molt catxes, perquè els contactes són extremadament violents, i sobretot són molt pesats. I quan vull dir pesats, no és que et fotin una matraca d'aquelles que t'expliquin la seva vida, no.
La xapa, no,
sinó,
eh?
Sinó de pes físic. La immensa majoria dels jugadors supera els 120 quilos. N'hi ha molts per sobre de 130. Els que facin més de 140 quilos, potser n'hi ha un parell de desenes o una mica més a la Lliga. I les excepcions són a partir de 150 quilos, però n'hi ha. I, de fet, avui en dia està jugant a la NFL el jugador més pesat que hi ha hagut mai a la història d'aquest esport. És un, la majoria dels tios tan grossos són offensive linemen, és a dir, són, formen part de la cunya de protecció que protegeix el quarterback de les escomeses de la defensa rival. Han de ser tios amb poca mobilitat, però amb molt cos.
L'únic que fan és aguantar la defensa rival.
Bueno, fan això, i els que són realment bons, a més de fer això, obren forats pel joc de carrera.
Ah, clar, perquè pugui el seu atacant...
Correcte, per això ja ho fan només el Jason Kelce, els realment bons. Però el que sí que és condició sine qua non és el volum. O sigui, el volum ha de ser un volum molt imponent. I des de l'any passat, que va ser triat en quarta ronda de draft, està jugant a la NFL... un noi australià que es diu Daniel Falele, que té 23 anys, mideix 2,03 i pesa 174 quilos. I amb 174 quilos
ja és molt, eh?
Sí, és un superlatiu, fins i tot amb un món de superlatius com és l'NFL. Però quan rasques la història encara és més apassionant, perquè és un tio clar, australià, i jugant a l'NFL hi ha alguna cosa que grinyola. I a més és de pare de Samoa i mare de Tonga, que a moltes illes de la Polinèsia el fet d'estar gordo és una obesitat cultural, és a dir, el fet d'estar gordo vol dir que tens possibilitats d'alimentar bé a una família i es considera una cosa atractiva i desitjable. Val? O sigui, a molts països de la Polinèsia passa això.
Però ell està a l'NFL, no ha guanyat massa muscular,
aquests tios entrenen molt, però ja greix, amb 172 quilos. Si fos 172 quilos de múscul, seria l'increïble Hulk i seria de color verd.
Sí, però vull dir que està una mica controlat, això, entenc.
Intenten controlar-ho, però dins d'uns límits, perquè interessa tenir un tio molt voluminós, que sigui molt difícil de rodejar, que tingui molta força per protegir el seu quarterback, és a dir, és un equilibri molt, molt sensible.
Clar, però llavors pateixen els genolls, pateixen els turmells, vull
pateix
dir que tot això...
Pateix tot, i a més, o sigui, jo et deixo una aquesta d'aquest noi, però després explicaré com acaba la gent que pesa molt a NFL, amb dos exemples. I et faig un spoiler. Si tu peses en el teu prime més de 150 quilos, amb el cap dels anys la cosa va pel pedregar sempre. Bé, el cas és que aquest noi, bueno, juga als Baltimore Ravens, protegeix el Lamar Jackson, que és el quarterback dels Ravens, i és un tio que no jugava al rugbi, evidentment, amb australià i fill de samoano i tongana, doncs és evident que el rugbi era el seu esport número 1. Però el va descobrir un scouter de la Universitat de Hawaii quan tenia 15 anys i va dir, hòstia, això m'ho he d'endur al futbol americà. Li va fer una proposta, el van tenir un any, quan tenia 16 anys i no havia tocat mai una pilota de futbol americà, el van tenir un any ensenyant-li els rudiments de l'esport, i el tio va aprendre molt ràpid, ho va assumir molt bé, i de fet van haver-hi 5 o 6 universitats que li van oferir beques esportives. Ell va triar la Universitat de Minnesota i després bueno, va entrar al draft, i sí, Baltimore Ravens el va agafar, està jugant regularment, o sigui, és un tio, un prospecte sòlid, ja et dic, només té 23 anys. Ara, un tio de 174 quilos amb 23 anys, amb el pas del temps, les passarà canutes, el que deies tu, les articulacions, etc. Però és que hi ha dos casos emblemàtics, que són els dos coetanis de la mateixa generació, de dos jugadors que en la seva època eren els jugadors més pesats de l'NFL, i veuràs com han acabat els dos. Ai. El primer és bastant famós.
Hi ha final feliç, eh?
Bueno, sí, perquè estan vius.
Ah,
sorprenentment i contra tot pronòstic. Vull dir que sí, es pot acceptar com final feliç. El primer és William Perry, alias Nevera Perry, no sé si n'heu sentit parlar. Li deien Refrigerator, perquè el tamany era com el d'una nevera. Era un jugador que en el seu any de rookie pesava, ell media 1,88, pesava 152 quilos en el seu prime. I aquest tio es va fer molt famós perquè va ser campió de la Super Bowl amb Chicago Bears el 1985, i a més va anotar un dels touchdowns de l'equip, perquè ell, tot i que era defensor, jugava en defensa, amb situacions de carreres molt curtes que has de guanyar una o dues yardes, què fas? Li dius, vine corrents, el quarterback gira, et dona la pilota i ven qui és el guapo.
Atropelles a qui sigui i entres.
Atropelles a 7 o 8 i entres. I de fet és el touchdown de més pes que s'ha notat a la història de la Super Bowl, i per suposat de la Lliga també. Clar, això el va fer superfamós, i es van fer ninos del G.I. Joe amb la seva figura, va fer combats de boxa d'aquests d'exhibició amb Manute Bol, que era un jugador de l'NBA que media 2,32,
sí.
Va sortir al WrestleMania amb el John Cena, o sigui, és un tio que va tenir una època molt espumosa, que sortia tot arreu, però clar, després d'11 anys a la NFL, doncs la cosa va pel pedregal. El tio va començar a beure molt, no es cuidava gens, va desenvolupar una diabetis, va arribar un moment que superava els 180 quilos i aquest tio, de fet, va estar a punt de morir i van estar a punt d'amputar-li les cames perquè s'havia desplaçat amb una cadira de rodes, no l'aguantava el seu pes. I aquest sembla que va revifar una mica, però fa 3 anys se li va perdre la pista i se sap que és viu, que té 60 anys, però ja. I el segon cas, que és molt similar, perquè aquest, el William Perry té 60 anys i el que us explicaré, que és el Nate Newton, en té 61, aquest va ser 3 vegades campió de la Super Bowl de les Cowboys, era un offensive lineman molt bo, molt solvent, molt competent, i després d'una carrera llarga de 15 anys a l'NFL, doncs va passar el mateix. Aquest va anar pel pedregà, però ja no per un tema de pesca també.
Quan pesava, aquest?
Aquest va arribar a pesar 185 quilos. Aquest pesava 155 quilos i media 1,91. I si a l'altre li deien refrigerator, aquest li deien the kitchen, perquè era una mica més gran. Vull dir que, clar, hi havia totes aquestes
coses. Ben trobat, sí.
El cas és que el tio després es va dedicar a organitzar baralles il·legals de gossos, a traficar amb drogues... Bueno, va entrar i sortir de la presó i el mateix es va deixar anar, va superar els 180 quilos i es va sotmetre a una operació fa uns anys que li van extirpar el 75% de l'estómac.
Wow.
I ara pesa 99 quilos i està viu i té 61.
Que bé.
Vull dir que... però clar, si el Daniel Falele a l'Australia d'ara, que té 23 anys i pesa 174 quilos, hòstia, amb el pas del temps no sé com acabarà, però... 174 quilos són molts quilos, eh?
Sí. Però ara la ciència i
la medicina,
les dietes han millorat molt. Vull dir que Daniel Falele segur que li anirà bé. Té 23 anys, tenen opció els Baltimore Ravens de guanyar alguna cosa?
No, jo crec que aquest any...
Vull dir que no sonarà més enllà d'aquesta secció.
No, aviam, l'NFL pot passar qualsevol cosa. És bastant impredecible i de fet és molt difícil que repeteixi títol un equip d'un any per l'altre. Però per lo que jo he vist i portem 5 jornades... Per mi hi ha un equip que està per sobre de la resta, que són els 49ers, que tenen un equip fabulós tant en atac com en defensa.
M'agradaria que guanyessin.
Sí, a mi també m'agradaria molt, perquè ja els hi toca. Fa molts anys que s'arrosseguen i que no acaben de... Han arribat a 2 finals i les han perdut les 2, ja fa uns quants anys, i des de l'època de Steve Young que no guanyen res. I m'agradaria, va tenir un equip fantàstic, molt, molt, molt ben entrenat, molt ben triat, molt ben treballat, està molt bé. Que hi ha altres equips, vull dir, Kansas City Chiefs amb Mahomes i Kelsey sempre són un què, Philadelphia Eagles també, però bueno, jo el que he vist, segueixen invictes amb 5 partits, vull dir, ahir aquesta nit passada van triturar a Dallas Cowboys, que és un molt bon equip, i es van triturar literalment.
Bueno, anirem seguint, que el va actuar amb el Pedrol, i aquí els dilluns amb el David Llorenç ens agrada molt també la NFL i aquestes històries que ens porta. El llegim a Mundo Deportivo, gràcies.
I tant.
I ara anirem marxant, com sempre, fent un repàs a les portades amb el nostre estudiant en pràctiques, el Marc Gironès. Hola, Marc.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Per on comencem?
Doncs mira, tots els diaris fan ressò de la notícia de la nit, que ha estat la filtració de la declaració de Jennifer Hermoso sobre el cas Rubiales, i els companys de Mundo Deportivo han parlat amb Fermín López i revelen els secrets del jove del planter del Barça, i a la part inferior de la portada també fan al·lusió a la infermeria blaugrana i a les paraules de Geni. L'esport fa referència a la plaga de lesions a Can Barça sota el titular d'Alarma, on esmenten que Lamine Yamal i Koundé se sumen als ja lesionats a Rafinha, Pedri, Lewandowski i De Jong. També destaquen les declaracions de Geni i el permís de les obres del nou Camp Nou. L'esportiu, en aquest cas, sota el titular de Mal de Caps, fa referència als dubtes que genera l'equip sobre el terreny de joc i les lesions en aquest inici de temporada. A Madrid, però, segueixen la mateixa tècnica i el Marca obre amb la imatge del petó de Rubiales a Geni, on destaquen la cita de la jugadora que diu «No mereixo haver viscut tot això, han tacat la meva imatge». I ja per acabar, Alas posa èmfasi a Brian Zaragoza, el jugador del Granada, que va ser protagonista en els gols del Barça l'altre dia i que ha rebut la trucada de la selecció espanyola.
Està allà concentrat amb Lamine Yamal, de moment. Veurem si demà Lamine Yamal torna o no cap a Barcelona. Perfecte, gràcies, Marc.
A tu.
A descansar, bona nit. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva i demà, el tu diràs, parlarem amb Fermín López, el migcampista del Barça, que aquests dies ha tingut protagonisme amb el primer equip. Demà, Fermín López, concentrat amb l'Espanyola Sub-21, aquí al Tu Diràs. I moltes coses més. Demà us esperem. Adéu, bona nit.
Tu Diràs.
RAC 1. Notícies.
Agustí Serrat.
Bona nit, passant 10 minuts de la una. Jennifer Hermoso assegura que no mereix tot el que ha viscut arran del petó que li va fer l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, després de guanyar el Mundial de Futbol amb Espanya. Són paraules davant la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga el cas per agressió sexual i coaccions i les quals ha tingut accés al programa televisiu Código 10 de Telecinco.
Creo que no me merezco haber vivido todo esto. Para mí ha sido muy difícil y es muy difícil. No puedo salir de casa. Haberme tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo de gente que, de verdad, que solo quería hacerme daño. ¿Por qué tengo que estar reprimida llorando en una habitación cuando yo no he hecho nada?
En aquesta declaració de fa uns dies i que ara ha sortit a la llum, la jugadora de la selecció espanyola ha ratificat que el petó en cap cas va ser consentit i que va rebre moltes pressions per dir el contrari, Oriol Jové.
Sí, de fet arriba a dir que van aturar l'autobús i la van fer baixar perquè corroborés un comunicat exculpatori inventat pel Departament de Comunicació de la pròpia federació.
Y yo dije que no, y dijo, pero míralo, que esto no, que no va a pasar nada, lo mandamos a la prensa y esto ya está, y se queda aquí para, como para calmar todo. Usted se negó. Yo dije, haz lo que queráis.
En aquest testimoni, Hermoso assegura que les coaccions, a banda de l'autobús de camí del camp fins a l'aeroport, van continuar en el vol de tornada, també el dia de la celebració a Madrid i en els dies posteriors, quan les jugadores eren a Eivissa de vacances. Aquest dimarts, precisament, declara com a investigat a l'Audiència Nacional l'exseleccionador Jorge Vilda, un dels que Hermoso assegura que va pressionar fins i tot la seva família perquè defensés Rubiales.
A Israel continua augmentant la xifra de morts i de ferits mentre s'intensifiquen els combats no només a Gaza, sinó també a la frontera amb el Líban, on l'exèrcit ja està desplaçant tropes i tancs. Segons el govern israelià, Hamas ja hauria assassinat més de 900 persones a Israel i més de 700 haurien mort a la franja de Gaza per la contraofensiva israeliana. També hi ha almenys 2.600 ferits a Israel i més de 3.700 a Gaza, segons el Ministeri de Salut de la zona. A banda, Hamas afegeix que dels 4 hostatges que les seves milícies van capturar dissabte a Israel han mort que les seves milícies van capturar dissabte a Israel han mort pels atacs aeris de l'exèrcit hebreu. De fet, el grup islamista ha amenaçat amb executar els civils que té segrestats si continuen els bombardejos sobre Gaza. Diu que seran execucions públiques. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha avisat aquesta nit que contraatacaran.
We didn't want this war. It was forced upon us in the most...
No volíem aquesta guerra. Ens va imposar de la manera més brutal i salvatge, però tot i que Israel no va començar aquesta guerra, Israel l'acabarà. Hamas entendrà que en atacar-nos ha comès un error de proporcions històriques. Exigirem un preu que recordaran ells i els altres enemics d'Israel durant les properes dècades.
And Israel's other enemies for decades to come.
De fet, Israel ja ha deixat sense llum la franja de Gaza i no permetrà que hi entri ni combustible, ni menjar, ni tampoc aigua. Més coses, els guionistes de Hollywood han ratificat aquest vespre el conveni que posa punt i final a la vaga que van començar el mes de maig. Per tant, ara sí, l'aturada ja s'ha acabat definitivament. El 99% dels treballadors ha acceptat l'acord amb els productors de cinema i televisió, un conveni que estarà vigent fins l'1 de maig del 2026 i que inclou exigències dels guionistes com millores de les condicions laborals, limitacions en l'ús de la intel·ligència artificial per escriure guions i un augment de les retribucions per les reproduccions en streaming. Ara els estudis se centraran en arribar a un acord amb el sindicat d'actors que també està en vaga. En successos han acusat d'agressió sexual l'actor Juan José Ballesta, conegut especialment per la pel·lícula El Bola. Ballesta haurà de comparèixer davant del jutge el dia 7 de novembre. Segons el programa de Telecinco Tardear, la víctima és una amiga de la infància que actualment té 47 anys. Els fets haurien passat al juliol a la localitat de Parla, a Madrid, d'on és Ballesta. Durant una nit de festa, l'actor i la dona estava en un caixer automàtic i Ballesta hauria introduït la seva mà dins la roba interior de la víctima i li hauria fet tocaments sense consentiment. I un últim apunt perquè els tècnics de DIF han reparat fa poca estona l'avaria que ha deixat sense servei aquest dilluns a la tarda el tram entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat de la línia R7 de Rodalies. La incidència ha deixat un tren aturat en aquesta segona estació amb 55 passatgers a bord. Finalment els bombers se'ls han pogut evacuar. Fins que s'ha acabat el servei, la companyia ha ofert transport alternatiu per carretera i aquest dimarts al matí ja s'espera que el servei arrenqui amb normalitat.
En
Repassem ara la resta dels esports, Oriol.
L'Espanyol ha cedit el liderat de la segona divisió després de perdre per 3-1 a la Ceràmica contra el Villarreal B. El filial groguet s'ha avançat amb 2 gols i tot i que Puado ha escurçat diferències abans del descans, els castellonencs han sentenciat el partit a la segona part. L'Espanyol és segon amb 20 punts en 10 jornades i només un per sota del Tenerife, que encapçala la classificació. Mentrestant, a la Lliga F, el Llevant Les Planes ha empatat a 1 al camp del València i continua invicte després de 4 jornades. Les santjoanenques, en aquest cas, són sisenes amb 8 punts de 12 possibles.
I pel que fa al temps, aquest dimarts ens tornarem a llevar amb boira en zones interiors i alguns núvols baixos a la costa i també el prelitoral, que acabaran deixant pas a un dia assolellat arreu. Temperatures molt semblants a les d'avui, tant a primeres hores com al migdia, quan tornarem a parlar fins i tot de calor. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.